Dilluns va acabar Operación Triunfo, un programa que 16 anys després de l'estrena ha aconseguit tornar-se un èxit d'audiència, però no només això, també s'ha convertit en un referent i un fenomen a les xarxes socials, fins al punt que el programa d'aquest dilluns s'ha convertit en el programa més comentat a les xarxes socials de la història de la televisió a Espanya. De tots. De la història de la televisió a Espanya, el més comentat va ser el de dilluns. El responsable d'aquest èxit a les xarxes es diu Lluís Alsina, responsable de desenvolupament digital de Sis Music a Operación Triunfo. Hola, Lluís, bon dia, felicitats.
Hola, gràcies, bon dia.
Hola, què tal, Jordi Celles?
Bon dia.
Josep Maria Ganyet.
Bon dia.
Albert García, bon dia a tots. Per fer-nos la idea de la magnitud, de la tragèdia, OT ha estat trending topic al Twitter des de l'estrena i els dilluns, ha aconseguit ser tendència mundial amb més de 800.000 piulades durant la gala. Això és molt, no?
És molt.
Val. El canal d'OT al YouTube supera els 40 milions de visionats setmanals. Això és molt, oi?
És molt.
Bon. I tant.
A més, les cançons sumen més de 10 milions de reproduccions a l'Spotify. Això és molt, oi?
Sí.
I ha arribat el número 1 de descàrregues a l'iTunes. Això és fantàstic, no?
Sí, va. Són xifres espectaculars.
Per tant, totes. La pregunta és, com ahir li dèiem al Tiner Rovira, i com vam parlar l'altre dia també amb en Jordi Bosch, les xarxes socials han estat la clau de l'èxit d'Operació en Triunfo aquest any?
Bueno, jo crec que han estat una suma de factors, diguem-ne. Quan vam començar a plantejar la tornada d'OT al mes de juliol d'aquest any, hi havia, diguéssim, un objectiu molt clar definit pel tinent Rovira, que era arribar a nou públic, no? el públic millennial. Uh-huh. A partir d'aquí, el component clau de les xarxes socials era un vehicle clau per arribar-hi. Però jo crec que hi ha hagut també altres diguéssim, elements, com el propi càsting, uh-huh. El càsting triant a gent jove, de 20 anys, que era una mica el reflexe del públic que anàvem a buscar.
El que va dir ahir el Tinent Rovira, en aquest programa, que va dir que ha sigut l'èxit de... Ha estat una generació que ja ha estat dins del món de les xarxes, que ja sabia com funcionava el programa i que ja tenia l'ESO, comparat amb el primer programa.
Sí, sí.
Jo crec que és un retrat fantàstic. Però aquest exemple... O sigui, el que ha passat en aquesta edició d'OT, Lluís, tu creus que és el que ens trobarem a partir d'ara del que serà la televisió del futur?
Sí, jo crec que, diguem-ne... utilitzar les xarxes socials de manera, diguéssim, natural, integrada amb els programes, que això és algo que a les cadenes, algunes més i altres que menys, però els hi costa. Jo crec que és algo que serà una tendència, perquè el públic està allà. Llavors, diguem-ne, fer plans específics per cada, diguéssim, pel YouTube, per l'Instagram, pel Twitter,
sí,
i integrar-ho amb els continguts, doncs això jo crec que serà lo habitual.
Val. Val. És la primera vegada que ho té... Té un equip exclusivament dedicat a les xarxes socials. Quina funció té aquesta? De quanta gent estem parlant?
Nosaltres érem un equip digital de 4 persones.
4?
Exclusivament digitals, però acabàvem treballant amb un grup d'unes 20 persones.
20 persones?
Perquè hi havia molta feina d'integració amb els equips de Televisió Espanyola, uh-huh. Molta feina amb els propis equips de continuïtat de GESMúsic, de continguts de GESMúsic, és a dir, no era un equip aïllat, el digital. Val? Una de les claus és que el digital s'integri, no?, amb tot, diguéssim, sí, el que és les dinàmiques habituals d'una empresa, no?, quan parlen de la transformació digital, per exemple, no es tracta de crear elements, diguéssim, aïllats, sinó de fer que tota l'empresa es comenci a comportar d'una manera digital. Mm-hmm. Aquest equip de 4 persones, que eren la Belena Gaynor, la responsable de xarxes socials, l'Albert Vico, el responsable de, sí, diguéssim, més d'integració de continguts comercials amb xarxes, mm-hmm. I hi havia l'Helena Gómez Godesar, que era més la responsable de continguts. Doncs ells treballaven, com et deia, amb els equips de Televisió Espanyola i GESMúsic, sí, perfectament integrats.
Val. Més coses, que aquí m'estan donant dades. Què heu hagut de fer diferent per aconseguir arribar a aquest públic? És a dir, heu parlat amb un llenguatge d'aquesta generació, per entendre's?
Els vam donar els elements que ells sabien fer servir. És a dir, quan li dones a uns nois de 20 anys un mòbil a dintre de l'acadèmia, els hi obres un perfil d'Instagram, bueno, i que treballin... Bàsicament, el briefing era, escolteu, vosaltres, el que faríeu a casa, feu aquí. No podreu veure el resultat, perquè està, diguéssim, estava no tenien accés a internet.
Ells tenien un mòbil.
Ells tenien un mòbil.
Estic parlant d'una temporada que no l'he vist, la veritat. Sí. És a dir, vaig veure dos dies, una estona, perquè per horaris, aquestes coses que també li comentava amb el Tinent Rovira, que amb un programa a 2:45 de la matinada per gent jove tampoc és que sigui un exemple de com hauria de ser la televisió que assumiu. Però clar, com que també es pot veure al cap d'un quart d'hora, pot seguir-ho veient, cap problema. Per tant, ells tenien un mòbil que no tenia la funció de mòbil.
Exactament. Ells tenien un mòbil cadascun, aquest mòbil estava connectat amb una xarxa interna de l'acadèmia, i ells anaven publicant amb normalitat. Teníem un codi, és a dir, els dèiem, publiqueu les fotografies i els vídeos que vulgueu, i si voleu afegir-hi un text, feien un screenshot, diguem-ne, i afegien allà sobre d'aquella...
Instagram només?
Només Instagram. El vam triar perquè era... En el seu moment, tot això ve d'un pla dissenyat el mes de juliol, juntament amb el Tinet Rovira i l'equip de Jazz Music, en el que vam triar específicament els canals on volíem sortir. Instagram el vam triar perquè, per diguéssim, tot el que és el format dels stories, no? Diguéssim, aquest format com, diguéssim, que barreja fotografies amb vídeos
i tal, textos,
doncs ens va semblar molt apropiat per la gent jove i és el que estava fent servir. Vam valorar en el seu moment utilitzar Snapchat, però per un tema de penetració no, s'utilitza poc Snapchat.
Ells podien fer stories també amb
sí,
Instagram?
Sí, tant.
O sigui, podien servir Instagram com a font de servei pel que volguessin.
Ells tenien el seu Instagram amb el mòbil sense sortir a internet i feien de l'ordre d'uns 200 a la setmana, la suma de tots, quan hi havia els 15 concursants.
Podrien fer quan volien, per això?
Quan volien.
L'únic dubte és, quan tu envies un missatge o quan tu envies una història a Instagram, pots rebre privats.
Sí, però us explico com funciona. És a dir, ells quan creaven aquest contingut, se n'anava amb un servidor intern de Jazz Music. I allà és on entrava l'equip digital, val, veia tots els continguts, els agafava i els publicava en nom seu a les xarxes. A
ara t'entenc. És a dir, no tenia, cada cantant no tenia el seu nom. És a dir, vosaltres fèieu de... perquè ens entenguem, fèieu de Xavi, repartíeu, sí, és a dir, com que tu has treballat al Barça i després en parlarem,
sí,
repartíeu el joc del que rebíeu, us passaven la pilota i vosaltres repartíeu.
Exactament.
Per tant, tot el feedback que teníeu dels espectadors ho rebíeu vosaltres, però no ho rebien ells.
Ells no ho rebien.
Ara t'entenc.
Fent d'intermediari.
Una mica el que és important en aquest cas i el que també generava una mica aquesta sensació de... L'avantatge del voyeur, no?, és que ells no tenien aquesta visió de què és el que estava passant a la resta del món respecte a ells. Em sembla que van sortir per Nadal o en algun moment així, fins i tot se'ls va fer com, sí, una alerta de... Alerta el que veieu a les xarxes, perquè moltes vegades aquí cada dimecres parlem que no és tant allò que tu expliques i allò que tu publiques, sinó com... tot allò que tu reps del que tu has publicat, no? Les opinions, els comentaris, els haters, els lovers, el que vulguis, no? Aleshores, aquí és on hi ha una mica també aquesta emoció per part del públic de dir, jo els estic veient i estic opinant, però ells no ho saben, això.
Sí, ells ara, per exemple, quan els concursants sortien de l'acadèmia, els hi entregàvem els seus perfils.
Sí.
Els seus perfils d'Instagram. També vam fer un perfil a Twitter, els hi vam registrar el seu nom concursant /OT2017 i els hi entregàvem. Tots verificats i amb de l'ordre d'uns 200.000 seguidors a cada perfil. Llavors, clar, ells a partir d'ara ja els estan fent servir. Es deuen haver trobat, no sé, milers de missatges privats i ara ho estan gestionant ells de manera
individual. Anem al YouTube, Lluís?
Sí.
Perquè YouTube ha estat també peça fonamental de l'èxit, del fenomen. Perquè cada setmana hi havia més de 6 milions i mig de persones mirant l'emissió en 24 hores del que passava a l'acadèmia.
Exacte. Aquí al canal 24 hores, jo crec que fent-lo passar a través de YouTube, el que vam aconseguir és, i em remeto als objectius inicials del Tinet Rovira, arribar a un públic jove, que estava a YouTube. Llavors,
inadaptat a la televisió convencional?
Hi ha molta gent que ha seguit només el programa a través de les xarxes, que no han vist les gales. O sigui, han seguit, diguéssim, el moviment a Twitter, han estat, però que no l'han estat veient el que és la televisió.
I que mai entrarien a la web de televisió espanyola a veure un contingut gravat allà, que és una de les grans obsessions de molts directius de canals de televisió, és no, anem a portar tot el públic a les webs oficials de... És igual, dic televisió espanyola, com podria dir TV3, com podria dir d'altres, quan hi ha un suport que s'ha de gestionar bé, però que és la televisió global, que és YouTube.
Aquí televisió espanyola crec que va ser encertada i generosa, obrint, diguéssim, el format a altres canals digitals, sense perdre el sentit de negoci, perquè una de les coses que hem fet, vosaltres sabeu que la llei no permet posar publicitat en diguéssim, que és el canal, diguéssim, estàndard de televisió, però en canvi els canals digitals sí que es pot posar. Llavors, una de les coses que també hem generat és que, diguéssim, tots els canals digitals, a part de ser un punt d'interès de continguts pels usuaris, pues sigui també una font de negoci per Jazz Music i la cadena en aquest sentit.
Bueno, ha passat una cosa, que és que hi ha la guanyadora, la Maia. A Instagram només ha penjat 4 fotos.
4 fotos, exactament.
4 fotos. I té més de 370.000 seguidors. Que és això que això també algun dia podem parlar a Instagram, d'aquesta gent que et segueix...
Ahir va fer...
Aquesta gent que et segueix, que et segueix sense cap fotografia, seguint a 300 persones, i que et segueix a tu, que dius, però per què segueixes si tu no tens cap relació amb Instagram? Si no es penja cap fotografia?
Bueno, és una mica...
El voyeurisme, no?
No, sí. Clar, és el voyeurisme, és el gran germà. Vull dir, al final, sí. És això, eh? Els realities, la televisió, aquesta... Fixa't que els concursants estaven a dins i podien publicar, però no podien veure el que la gent deia d'ells, eh? Vull dir, és una mica aquest fenomen. No?
Aquest tipus de... És a dir, aquest tipus de concursants, si tu em pregunto quins són els que han funcionat millor...
A veure...
Té alguna cosa a veure amb la correlació de victòria al final o no?
Diria... A veure, sí, a nivell d'audiència, els que tenen més audiència han sigut els finalistes. De fet, una cosa que anàvem observant era que estava molt relacionat l'interès que generaven a xarxes, els vídeos de YouTube, els posts d'Instagram, amb els vots, no? Tant d'SMS com de l'APP, vèiem que hi havia una relació. És a dir, hi havia el volum d'usuaris, val? Era coherent. Val?
El moment més viral...
Els moments més virals, a veure... Funcionaven molt i molt bé els passes de micros. Els passes de micros, que eren els moments en què es feia abans de la gala...
Passes de micro? Estem parlant de què?
Sí, us explico. O sigui, OT, el que en el dia a dia de l'acadèmia tenia, diguéssim, classes, tenia tota una sèrie de continguts que s'anaven fent. Un d'ells era el passe de micros. No? El passe de micros és quan els concursants li cantaven les cançons als professors i a tots els professors i allà feien correccions. No? Pues això congregava de l'ordre de 100-120.000 persones concurrents cada passe de micros durant 2 hores. Va? De fet, el passe de micros de la gala d'Eurovisió va tenir 140.000 persones concurrents veient a YouTube allò, el qual és una barbaritat.
Clar, i a més estaven allà a la sala, no? I estaven tots asseguts amb vestuari, diguem-ne, còmode, i cantaven. Sí. Això realment sí que és tot un fenomen, diguem-ne, dels mitjans de comunicació digitals. És aconseguir generar una audiència fidel i fixa, que és una cosa que hem vist a vegades en el món dels videojocs, per exemple, no? Doncs quan fas els esports, molta gent que segueix la final d'aquell esdeveniment d'esports, però que és un sector molt ubicat ja dins del món digital i de l'esport online i tot això. Però clar, qui era un públic generalista, que era dir, avui no puc quedar perquè hi ha passe de micros. O el mateix concepte, passe de micros, que és una cosa que fa igual 3 mesos ningú sabia què era, i avui s'ha introduït en el llenguatge més o menys habitual, no? Què és això?
Sí, els seguidors d'Otera, llavors tenien el reparto de temes, hi havia tota una sèrie de moments, val? Que, de fet, el Canal 24 Hores ha funcionat com si fos una emissió de televisió normal. Teníem una programació que cada dia deia, mira, a les 9 hi ha això, a les 10 hi ha ioga, a les 2 hi ha classe d'interpretació, a les 4 hi ha això. Ho anàvem tractant com si fos, li fèiem una promoció, hi havia pues, una planificació al darrere de tot això, i les audiències, pues, com us dic, massives.
Per cert, un instant, última hora que treu La Vanguardia a través del seu digital, la proposta de Carles Puigdemont, investidura a Brussel·les pel Consell de la República el 18 de febrer. Informa Àlex Tort, company de La Vanguardia, proposta de Puigdemont, investidura a Brussel·les pel Consell de la República el proper 18 de febrer, que estaríem parlant d'aquí 11 dies. D'aquí 11 dies, per tant, estaríem parlant del 17... No, un cap de setmana. Estem parlant que seria el 18 de febrer. El diumenge 18 de febrer serà el dia de la investidura. 18 de febrer, diumenge, repeteixo, segons aquesta informació. Val. Aquest és un moment. Ahir no li vam preguntar al Tinent Rovira per l'impacte que havia tingut la història d'amor, o les històries d'amor de dins. Això, des d'un punt de vista de les xarxes, va tenir també un impacte viral important o no?
Moltíssim. Hi havia el fam... Jo també... És a dir, que he descobert coses noves de treballar amb millennials. Jo tinc 42 anys, vull dir, soc un quarenton. I treballant amb gent de 20 anys, diguéssim, descobreixes coses com el shipeo. Jo no sabia què era això. Un shipeo és... Ho sabeu què és?
No.
És quan barreges el nom de 2 persones doncs, que s'agraden. Ah. I a xarxes es treballava molt, doncs, per exemple, el Maia, no? És Alfred i Amaia, no? I hi havia tot un moviment entorn d'el Maia. Perfils, hashtags, fotografies, creativitats, tots. I llavors, hi havia diversos. Llavors, tots els concursants tenien doncs, Aiteda, no? Aitana, Cepeda, i tot, doncs, diguéssim, va tenir un moviment molt intens. Però això sí que nosaltres des de contingut sí que teníem clar que no alentàvem res. És a dir, nosaltres des de Gesmusic i des del programa, el que dèiem era, narràvem objectivament el que estava passant. No dèiem, estos están enamorados o aquí, no, simplement explicàvem objectivament i de manera, diguéssim, sense que fos la gent que traies les seves pròpies opinions.
És que una de les fortaleses, i em sembla que és un dels grans encerts de tot l'equip digital d'aquesta edició d'Operación Triunfo, és que ha entès que els usuaris, el seu públic potencial, sap fer anar moltes eines d'edició de vídeo, d'edició de foto... O sigui, és un públic molt preparat. Estem parlant d'una generació que està molt preparada per gestionar qualsevol tipus de programa d'això, des de gestió d'imatges fins a edició de vídeo i de música. I, per tant, el que es feia, una mica l'aposta, que em va semblar intel·ligentíssima, era dir, jo accepto que el meu públic està preparat, té habilitats, és intel·ligent, i, per tant, els disposo tot el material que vulguin perquè facin amb aquest material el que els doni la gana. És allò dels memes que parlàvem l'altre dia. I, per tant, clar, quan tu dones les eines i la gent té les habilitats, es genera tota una quantitat espectacular de nous continguts que ni vosaltres mateixos, suposo, que us podíeu imaginar, ni tan sols podíeu crear, perquè no éreu suficients ni teníeu tanta capacitat, que inundava tota la xarxa i donava més contingut al programa.
Aquest va ser un dels principis. Nosaltres, per exemple, a YouTube deixàvem, amb unes certes limitacions, doncs que la gent utilitzés vídeos fins a 30 segons, és a dir, hi havia tota una sèrie de gestió del que se'n diu el content ID, pels que hi entenc, bueno, pels que es dediquin una mica al tema, i deixàvem que la gent amb aquests continguts fos creativa i fes, diguéssim, doncs, el seu contingut entorn al programa. Val? I això ha funcionat molt bé.
Tema Forocotxes. Hi ha hagut crides al boicot d'algun concursant, o que un influencer com Dulceida s'hagi posicionat directament a favor d'un dels participants, tot això ho heu notat?
A veure, quan tens, diguéssim, un programa d'exposició mediàtica com Operación Triunfo, òbviament et situes, diguéssim, en l'òrbita o el punt de mira d'aquest tipus bueno, és a dir, aquest debat hi és. Nosaltres el que vam optar va ser per, diguéssim, treballar, diguéssim, sobretot de manera discreta amb empreses especialitzades per detectar qualsevol tipus d'acció que se sortís de lo normal, que no va passar.
No va passar.
És a dir, no va passar. Però, clar, quan llegeixes els mitjans i veus aquest tipus de comentaris, doncs el que fas és prendre precaucions. Però no vam tenir cap tipus de problema amb aquest aspecte.
Per entendre's, moltes de les coses que han passat fora no ha tingut cap repercussió amb el resultat final.
No, jo crec que el resultat final, i si ho veus, com ho deia, és molt coherent amb les pròpies audiències que han aconseguit els propis concursants. És a dir, la Maia és número 1 a YouTube, és número 1 a Instagram, és número 1 a Twitter, té tot el... No, diguéssim,
era el favorit i així ha estat.
Exacte. L'Alfred, l'Aitana, tots els concursants tenen el mateix èxit, tant en el programa com a les xarxes.
Hi ha una cosa que hem passat dels SMS, és una generació dels SMS als hashtags.
També.
Però clar, això també és una pèrdua d'ingressos.
Bueno, a veure, el fet d'obrir les votacions gratuïtes a través de l'APP sí que podia representar una pèrdua d'ingressos, però per altra banda el que ha fet ha sigut augmentar molt la quantitat d'usuaris que voten. És a dir, el programa de l'APP d'OT, que és una APP gratuïta que la gent podia votar un cop al dia per usuari, cada dia natural podies votar una vegada, ha acumulat 1 milió d'usuaris registrats, el qual és molt, val? amb una aplicació estatal, i manegava de l'ordre entre 2 i 3 milions de vots acumulats setmanals. Val? I això, doncs, bueno, potser sí que hi ha hagut una pèrdua relativa d'ingressos, però ha contribuït molt a que la gent tingués un punt de contacte, diríem, al programa.
Perquè YouTube, per exemple, és una font d'ingressos, ara?
Sí, sens dubte, i molt important.
I molt important.
Sí.
Recordeu quan havien les primeres edicions d'Operación Triunfo, el premi, una mica pels concursants, era sortir del programa i enregistrar un disc. Mm-hmm. Avui dia el premi una mica és sortir del programa amb un YouTube que té milers de seguidors, amb un Instagram que té milers de seguidors, amb un Twitter... Sí. Una mica d'això, no? Fer discos, no penso que vagin a fer discos per vendre a les botigues ara als concursants.
És que és diferent, o sigui...
Ningú els compraria.
De fet, t'ho imagina't, què costa tenir un perfil d'Instagram amb aquesta quantitat de seguidors, un perfil d'aquest costa, no es pot comprar. O sigui, no és una cosa que tu puguis comprar amb un preu. Necessites generar un fenomen al voltant d'una persona, al voltant d'un esdeveniment. Per tant, clar, el premi, jo diria que fins i tot és molt més gran, substanciosament més gran.
I es manté mal temps.
Proporcionalment que el que en el seu moment era gravar un disc i fer una gira, no? O sigui, molt més, perquè la gira també hi serà, a més a més. El disc també hi serà. Però, a més, la marca personal de cadascun d'aquests artistes està molt més posicionada del que mai s'haguessin pogut imaginar tenir els concursants en la primera edició, la segona o la tercera.
I té una vida posterior, perquè ahir, per exemple, la Maia, em sembla que era cap al vespre, va fer un streaming i hi havia 15.000 persones seguint el seu Instagram, la Maia, explicant i cantant. L'Alfred a la nit també va cantar 5 o 6 cançons amb 15 o 20.000 persones que el seguien. Et permet una vida posterior. És molt bo per les seves carreres, perquè ells, diguéssim, poden desenvolupar tota una carrera musical en contacte directe amb el seu públic. I, bueno, ja és una... De fet, Operación Triunfo, que és un format que sempre, des dels seus inicis, el que, diguéssim, feia formar, diguéssim, artistes, cantants, gent en el món de la música, ensenyant-los com desenvolupar una carrera professional musical, no? I aquest punt, amb uns perfils digitals de centenars de milers de seguidors, també suma a desenvolupar.
També és veritat que hi ha d'haver un talent, O sigui, al final, la primera edició, jo és l'única que recordo, em sembla, la primera i la segona.
Correcte.
Per tant, no vaig perdre les següents, però a mi em dona la sensació que el talent, i no només el talent, sinó les habilitats i els coneixements que han tingut els concursants d'aquest any, pel que he vist, són infinitament més elevats, diguem, a nivell de formació musical, de formació professional, tenen diguem-ne unes aptituds...
El nivell musical ha sigut molt bo aquest any, molt bo. Tenies musicassos, hi han hagut actuacions amb pianos en directes, guitarres en directes, a dos veus, coses fantàstiques. Jo sóc un apassionat de la música, a més, i jo gaudia a les gales veient, ostres, la Maia tocant el piano estupendament, el Roy amb la guitarra en directe, amb dos veus, era gent que dius...
De fet, fa 10 anys ja veu començar a innovar respecte amb el Tinet Rovira, amb aquest... Veu organitzar el primer càsting en línia.
Sí, això és veritat. El 2008, amb el Tinet Rovira, vam muntar el primer càsting online de l'edició d'OT 2008, d'aquella època, que hi va sortir on hi havia la Virginia Maestro, i que va ser la guanyadora, i de fet va sortir un concursant que es deia Manu Castellano, que va sortir d'internet, que va ser la primera vegada, i això és veritat, que un concursant sortit d'internet anava per amb un programa, diguéssim, de difusió nacional, val? I va sortir a través d'un càsting que va fer internet. Va ser un desenvolupament bastant interessant, perquè el 2008 vam fer coses com gravar vídeo en directe a través d'internet, que el 2008, si recordeu els que tenim més edat, YouTube que feia poc que estava. Facebook feia res que estava, de fet.
2007, Facebook.
I vam fer coses molt innovadores i que van funcionar bé. Sí que no van tenir, òbviament, la difusió que ara ha tingut, perquè el digital del 2008 no es pot ni comparar amb el digital de l'actualitat, no? Però sí, va ser el primer càsting online de la història de la tele.
Anem acabant. Ganyet?
No, jo crec que aquí s'ha donat la tormenta perfecta, això que dius tu. El digital d'ara no és el mateix d'abans, per tant, l'audiència, majoritàriament, el vostre públic, està a les xarxes. D'altra banda, tens un contingut premium de molta qualitat, que la gent està disposada, doncs, a invertir, a veure, a connectar-se en directe. Hi ha el directe social, que diem, quan tu veus a Twitter que tothom està parlant d'allò, engegues la tele per veure què està passant. I després hi ha una cosa molt important que has dit abans...
Avui encara és trending topic el hashtag diari que utilitzaven per narrar el 24 hores. El 24 hores de TE ja no existeix, però si entreu a Twitter encara és trending topic, com si avui, no? O TE directo, 7 de febrero.
I hi ha dues coses molt importants per mi. Una és el que deies abans, la cultura d'empresa. Des de el Tinet Rovira, que responia a tuits individuals, es passava la nit responent a fans, fins al fet de que a les xarxes socials no són un mer altaveu del que passa a la tele, sinó que hi ha un missatge diferent, hi ha un missatge que es va construint amb tots els mitjans, i amb allò fas un nou producte, que podríem dir transmèdia, que és aquesta paraula que està molt de moda.
És això, és permetre seguir el format d'Operación Triunfo a través de les xarxes, que no et calgui mirar-lo. Si vols, no el mires per televisió i perfectament saps el que està passant, qui va guanyar, veus tots els continguts, ho veus tot, que funcioni amb els diferents...
És que aquí hem tingut l'exemple del que pot ser la televisió del futur. No només quan sempre parlem de quina és la televisió que no es mata la televisió de tota la vida, sinó que s'amplia, i això en el camp dels esports s'està explorant. Ara veurem els Jocs Olímpics d'hivern també com es segueixen, vam veure la Super Bowl aquest cap de setmana. O sigui, no és que la transmissió en directe a l'hora tal de la tele...
com en teníem els canals convencionals.
Exacte.
Ara veurem la televisió d'una altra manera. Bueno, jo, ara que estic fent un procés accelerat de reinvenció amb la meva mirada televisiva, és veritat.
Tot.
És a dir, el YouTube ho tens tot. Sí. És que el YouTube és un oceà.
Està fragmentat.
Abans, és que, clar, hi ha un grup de gent que som bàsicament els que estem en aquesta taula, Albert menys, però que vam començar apretant un botonet, aixecant-nos, apretant un botó a la televisió.
Nen, aixeca't, canvia de canal. Nen,
canvia el canal. El canviar el canal era a la U, la UHF. Llavors, d'aquí, van començar a aparèixer una cosa que hi ha molta gent, a molts altres avis i àvies, era una bogeria, que era el comandament a distància per canviar del 2 i la 2. D'aquell comandament a distància rona que antic, vam passar a tenir unes televisions privades que eren dues. Després va aparèixer unes televisions públiques, cadascú amb la seva. Després ens van portar, des del primer dia alguns, una caixeta amb una clau blanca on es veien unes... que, pum, apareixien unes pel·lícules. Que la pel·lícula bona s'estrenava a les 10 de la nit i el dia bo era el divendres a les 10 de la nit. I si volies, a la 1 de la matinada, feien una pel·lícula molt interessant. Que no feia falta el diàleg i que fins i tot hi havia gent que no li feia falta la clau per veure-la. I a partir d'aquí van començar a aparèixer uns canals que ens arribaven d'un satèl·lit que no es veien gaire bé, però que podies dir que feia la pijada de dir que tu veies la CNN
MTV.
I que veies la MTV i que veies la BBC. I llavors resulta que ens van portar un altre aparell que canviava el de la clau blanca i que era una miqueta més gran, on començava a aparèixer altres canals que et venien també de fora, altres canals que també venien, que hi havia el canal del Discovery Channel, i et venia el cabal del Discovery Max, i et venia el canal de la CNN Plus, que era informatiu espanyol, que sortia el Carles Francino i l'Esther Vera, i ara directora de l'Ara, i tot això ho veien, i de cop i volta et venen, i dius, no, ara tens un Smart TV, que dius, això no ho veuré mai, i apretes un botó i et surten moltes possibilitats de pagament de poder veure pel·lícules i sèries i tot, i això ha passat en molt poc temps. Per tant, el que és un èxit és que no ens haguem tornat aquesta generació majares i bojos.
Internet ho ha canviat tot.
I ràpid.
Sí, perquè ha permès trencar totes les fronteres, és a dir, tu en el moment en què estàs distribuint contingut a través de la xarxa arribes a tot el món.
No, se n'han de trencar més, eh? Les geofronteres aquestes, les geolimitacions...
Però teníeu interacció...
La Unió Europea s'hi ha posat ara.
Teníeu interacció amb gent del món, diguem-ne? O sigui, hi havia fans del...
Bueno, sí, hi havia el jugador del PSG, el Romero, el PSG...
Hi ha actors famosos americans que tenia... Sí, sí, hi ha hagut... diguéssim, la gran majoria del públic era espanyol.
Local.
Però hi havia, diguéssim, audiència de tot el món.
Per cert, tu vas carregar la transformació del Barça, també, digital. Es pot comparar o no?
Jo vaig treballar... Bueno, jo vaig estar 6-7 anys al Barça, treballant del 2010 fins al 2017. Té punts en comú. És a dir, té punts en comú i coses diferents. Coses diferents és que el Barça és una marca, diguéssim, internacional, i quan pensaves algú havies de pensar posar-te en la pell d'un xinès, posar-te en la pell d'un americà, posar-te en la pell d'un brasiler, cosa que amb Operació Triunfo no passava. Però hi han hagut punts en comú, que és fer coses diferents a través, diguéssim, de les possibilitats que t'ofereix el món digital. I bueno, això és probablement és algo que mereixeria... m'hi podria explayar durant hores, però jo crec que el atrevir-te a fer coses noves a través del digital, tant amb el Barça com amb Operació Triunfo, és una cosa que he fet i que...
Ah, i el Tinet es va dir que probablement a l'últim trimestre tornarà a Operació Triunfo 10.
Ja hi estem treballant.
Ja esteu treballant. I en el que s'ha de treballar, en el tema de les xarxes, hi ha alguna novetat? Esteu en una expansió amb alguna cosa que dieu o comenceu a veure? Això serà la bomba?
Ara estem treballant, diguéssim, tot el que és el pla, val? per fer-ho, però bueno, no, sense poder avançar res, però sí que intentarem tornar a sorprendre la gent, tornar a sorprendre amb coses noves.
Haurem d'esperar fins a finals d'any. Moltes gràcies, Lluís, felicitats.
A vosaltres.